sia essenzialmente un consiglio perché prego colloqui congiuntamente. Parlerà il Francesco Renato dell'Università di Barcellona, che si presenterà giuntamente a Mireia Galindo in campo del Consiglio, presentando la comunicazione, il processo di bilinguizzazione che non è contemporanea.
Moltes gràcies a tots els organitzadors per haver-me convidat. I el primer que haig de fer és exposar els meus dos companys, els quals soc aquí com a coautor, però també com a representant, perquè per raons laborals no han pogut venir. Per tant, doncs, exposar els altres. Bé, vinc a presentar els resultats d'un projecte de recerca que està pràcticament acabat i també els objectius que ens hem dut a tirar per endavant i, en definitiva, quins són els resultats que hem obtingut. Bé, nosaltres som concretament un subprojecte dins d'aquest projecte, concretament és un projecte dedicat a les bilingüitzacions, als processos de bilingüització. Però nosaltres, dins d'aquest grup, tots tres, ens vam plantejar una pregunta històrica, és a dir, com i quan s'ha minimitzat el conjunt de la població catalana parlant, especialment les classes populars. És a dir, el que ens interessava no era conèixer aquesta minimització, la minimització de les elites, aquesta ja la coneixem més o menys bé, sinó la minimització de la major part de la població que va parlar, que no són elits, que són precisament les classes mitjanes i sobretot classes populars. Per minimització o per bilingüe, vull deixar ben clar que m'estic referint a bilingüe en el sentit d'adquirir una competència acceptable en castellà. És a dir, no sigui de persona després que esdevé funcionalment bilingüe, sinó senzillament quan la major part de les classes populars catalanes van adquirir una competència més o menys acceptable en castellà. I després també ens vam proposar, perquè teníem la intuïció que eren dos processos molt relacionats, investigar com havia estat el ritme d'implantació i el seguiment de la nova competència al castellà dels catalanoparlants. És a dir, d'aquella mania que tenim els catalans que quan ens trobem davant d'una persona que no és catalanoparlant, passem al castellà. Això no va amb la nova competència. Bé, aquests són els objectius que vam proposar. I per quina raó ens vam proposar aquests objectius? Doncs bàsicament per tres. D'entrada, perquè volíem comprovar la hipòtesi de Miquel Pueyo, en el llibre que coneixeu, que és Tres escoles per als catalans, que deia que aquest procés de bilingüització dels catalanoparlants, en el sentit del conjunt, era un procés que havia tingut lloc aproximadament entre la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Nosaltres volíem precisar, tant com fos possible, dins aquest marc temporal, quan havia estat. Després, també, perquè evidentment ens preocupava una cosa, que és que evidentment una gran part de la sociolingüística catalana ha explicat molt bé que un procés de bilingüització massiu és la porta prèvia a la substitució lingüística. Per tant, doncs, era també una manera d'avaluar si això s'havia donat realment en el cas de la comunitat de Catalunya. I, a més, doncs, per què no dir-ho? També trobar moments per rebatre aquelles afirmacions que tots coneixem que els catalans han estat bilingües com a mínim des de la prehistòria. Evidentment, doncs, es tractava de trobar moments per dir que això no és cert. Sobretot, que quedi clar, per la Rèdia Catalunya, no perquè no m'hi interessi la resta dels països catalans, és per raons logístiques, perquè no teníem prou mitjans com per anar fora, i per tant, sempre que per la Rèdia Catalanoparlant, m'estaré referint només als catalanoparlants del Principat, per tant, demano excuses perquè comprès el que s'ha dit. Perquè això ens permetia conèixer la seva història, la part de la seva història de vida, però també la història de vida dels seus pares i la història de vida dels seus avis. I precisament, si fem números, això ho hem dit, entrevistar gent que ha nascut aproximadament a la dècada del 1910-1920. Els seus pares han nascut a la dècada del 1840-1890 i els seus avis han nascut a la dècada del 1850-1860. Com a qual cosa ens anava molt bé per aquell mapa del Corral de Cuell. És a dir, de veure, és a dir, no es tractava de recollir, evidentment, la història de vida d'aquestes persones grans nascudes a principis del segle XX, però que també es poguessin donar dades de les seves famílies. I, evidentment, havien de ser persones que no fossin elits, és a dir, persones que fossin de classe popular o de mitjana baixa o mitjana pública. Bé, us tenia preparat un marc històric, però potser havia molt ràpid, perquè precisament era per situar els principals fets que han tingut lloc per marcar aquest procés. Bé, jo sempre explico els meus alumnes d'història de la llengua que la història de la llengua catalana des del segle XVI és una història d'una república regulada pel latí, d'usos i funcions. Però hi ha una diferència substancial, i és que abans de les revolucions liberals, és a dir, abans del segle XIX, aquesta pèrdua gradual de funcions no afectava el conjunt de la població, sinó que afectava sobretot un segment molt determinat de la població, que eren les elites. La major part de la població quedava al marge de totes les mesures estatals, religions o qui sigui, i per tant continuaven sent monolítics. El gran canvi, com ja s'ha esmentat aquí moltes vegades, és a partir de la revolució liberal i sobretot de la gran revolució liberal, que és la revolució francesa, que precisament dona com a resultat el concepte de llengua nacional. I evidentment aquest nou marc conceptual implica que ara la política lingüística afectarà tota la població. Que a partir d'ara tots els habitants d'un estat han de fer seva la llengua nacional de l'estat que li hagi tocat. És evidentment l'inici d'un dels processos d'homogeneïtzació lingüística que han viscut tots els estats europeus a partir del segle XIX, amb més o menys intensitat segons l'estat, però el projecte està sent el mateix. Una altra cosa és que els estats hagin de reeixir més o menys en aquest procés. Però, evidentment, és a partir d'aquest canvi de les revolucions liberals que cal explicar per què a partir del segle XIX els estats fan tot el possible per homogeneïtzar lingüísticament la població i per tant comencen a emprendre les mesures que calguin perquè la població que no té la llengua nacional la pròpia la prengui i evidentment no només la prengui sinó que la faci servir tant com sigui possible i fins i tot si cal que abandoni la llengua pròpia i adopti la llengua nacional. Bé, aquestes mesures, en cas de l'estat espanyol, doncs, com és habitual en molts estats, ha estat sobretot l'escola, el servei militar obligatori, ha estat també totes les mesures de centralització administrativa, ha estat la multitud de lleis coercitives i prohibitives que afavorim la llengua nacional i prohibim les altres, etcètera, etcètera, però d'aquesta part doncs aniré, me la saltaré molt ràpida. En principi doncs, serien les diferents fases que hauria seguit aquest procés d'implantació del castellà i de les classes populars catalanes. El segle XIX intuïven que era molt feble. El segle XX, abans de la Guerra Civil, que és la nostra primera meitat, en definitiva, intuïen que hauria crescut una miqueta, però que encara no havia ser massa generalitzat, i que sobretot els canvis havien vingut després de la Guerra Civil, és a dir, durant el franquisme. Doncs bé, fetes aquesta presentació, us presento ràpidament el corpus que hem el més segurament possible repartir-la, és a dir, ens interessava tant el que passava a les àrees urbanes com a les àrees rurals, i crec que ho hem aconseguit bastant, i sobretot, evidentment, que fossin persones de classe d'extracció humil, de classe baixa, de classe popular, i el Congo. Bé, vam fer les entrevistes a través de diversos mitjans, vam fer històries de vida, i crec que ara ja us puc donar els primers resultats de les dues preguntes que ens havien plantejat. Sobre el procés de reorganització, us dono alguns elements il·lustrats abans de passar les conclusions. Un exemple, per exemple, de les àvies d'aquests informants, és a dir, gent nascuda al segle XIX. Tots aquests dos primers exemples són durant la Guerra Civil, estan amargats durant la Guerra Civil. I fixi-se com la persona entrevistada parla sobre els seus avis i li va demanar a l'àvia, va demanar una paella, què vol aquest ximple? Una serp. És a dir, l'àvia no sabia castellà. No tenia ni idea. Tenia sentit farcet. Ara, els pares, és a dir, els nascuts ja a finals del segle XIX. Gent que havia acollit refugiats, que tenen els barons, els pares sabien la vida de castellà, però un castellà molt imperfecte. I el pare li deia a una persona que tenia vergonya de menjar, i deia, coge, que puedes comer sin vergüenza. Clar, aquella persona es quedava allà espantada, però els fills, és a dir, els nostres informants, que ja sabien més castellà, havien de corregir els pares i dir, no, pare, no hi diguis sin vergüenza, digues que no tengues vergüenza. Perquè castellà sempre pot ser una mala part. Fins que aquestes anècdotes ens diuen molt sobre la competència lingüística en castellà dels avis i dels pares dels nostres informes. I aquí tenim els nostres informants, de gent molt gran, que ens estan dient coses com ja sí que havia sabut castellà, però mirem com ho sabien. Un d'aquests informants diu llavors ja trobaves gent castellana, quan trobaves gent castellana, diu, però després quan trobaves persones que no eren a l'escola, sinó que eren pel carrer o allà, llavors vaig trobar tot el perquè de dues llengües, primer no ho entenia la veritat. És a dir, els nostres informants no sabien per què havien d'aprendre castellà a l'escola, perquè es pensaven que el castellà no era una llengua, era una assignatura. I fins que no van trobar persones que feien servir aquella llengua, no van entendre per què a l'escola els feien aprendre castellà. És a dir, sabien castellà, però no sabien massa bé què era allò ni per què servien. O, per exemple, aquest altre testimoni d'una persona que durant la Guerra Civil va acollir refugiats religiosos, que eren de Navarra, i fixi que encara que havien anat a escola i sabien castellà, van guardar només fins a dos nois joves com tu del Port de Maia, que eren frares, i que ells tampoc de primer no ens entenien. És a dir, sabien castellà, però no tenien una bona convivència, i al final, no ens van entendre, però aquest ens van entendre. I el que és, va ser la primera vegada que vau sentir castellà? Sí, la primera vegada, 1977. Sabia el castellà, però no havia sentit, no havia pràctic mai el castellà. Bé, quines conclusions podem treure per tant d'aquest petit corpus que hem entrevistat, però creiem que és molt significatiu? Doncs que els avis, és a dir, les persones del Principat nascudes entre 1850 i 1860, són predominantment monolingües en català, no en sap castellà. Només hem trobat dues excepcions i, curiosament, són gent de classe alta. Gent que tenia antecedents de gent de diners. Però els que no havien tingut diners eren monolingües. No sabien gens de diners. Els pares cas, els informants, nascuts entre el 1890 i 1890, per error, saben una mica més. Els podem dir que són bilingües incertils, però saben molt poc. Saben quatre coses, les justes, per poder fer una introducció molt esquemàtica. El que diríem ara, un nivell A1 o un A2, com el marc europeu, com ho per entendre. Tot el que ens diuen, els informants ens diuen que moltes vegades havien de corregir els pares. Perquè els pares tenien algunes nocions, però no tenien una bona competència en això. I els fills sí que diuen que saben castellà, però tots ens diuen que no ho feien servir mai. Que només el van començar a fer servir quan van començar a tenir els primers contactes amb gent de llengua castellana. I això va ser sobretot als anys finals del 20 i principis dels anys 30. I sempre són o treballadors immigrants o soldats. Fixeu-vos que, a més a més, en alguns casos fins i tot van entendre per què els havien ensenyat castellà a l'escola. Perquè no tenien quina era l'autoritat que l'ensenyés una llengua que no es practica. Hem trobat, i aquesta és una idea que ens agradaria aprofundir, hem trobat que això està molt relacionat amb els índexs d'alfabetització. És a dir, recordem que Espanya els índexs d'alfabetització eren dramàtics fins ben a tot el segle XX. Fins ben a tot el segle XX, per exemple, que tenia el 53% de la població, que és analfabeta. Això vol dir que el 53% de la població no té ni idea de castellà, perquè clar, la llengua de l'escola era el castellà. Però precisament a partir dels anys 20 i 30 hi ha un augment considerable de l'alfabetització. Fixeu-vos que l'alfabetització dels 20 i 30 ja afecta els nostres informants, que són gent nascuda precisament 10 anys abans. I aquesta gent, hi ha una relació directa entre millora de l'alfabetització i aprenentatge del castellà. Fins que no se supera de molt el 50%, no es pot considerar que una generació sigui competent en castellà, encara que no faci servir. Per tant, doncs, jo crec que aquesta és una mica d'estudi molt interessant, per exemple, el País Valencià, que les Illes Balears, de relacionar precisament els índexs de l'alfabetisme amb els índexs precisament de competència en castellà. Jo crec que donaria molts resultats molt positius. Qui són els principals agents que els van transmetre el castellà? L'escola. Tots ho diuen, el van aprendre a l'escola, i per tant l'escola és una eina claríssima de difusió del castellà, i el que va reforçar la competència lingüística d'aquestes persones va ser quan van començar a interactuar amb castellà. Cosa que abans de la guerra civil era relativament poc freqüent i sobretot determinades zones d'escoles, perquè el que passava abans de la guerra civil és que els immigrants en tenien català, per la cosa doncs poques oportunitats de practicar aquesta llengua. I una cosa que ens ha cridat molt l'atenció és que esperàvem que els ritmes fossin diferents segons la zona, si la gent de ciutat, que diu Barcelona i ha trobat Barcelona, o el CAP, o les zones rurals. I no hem trobat diferències. No hem trobat diferències, en absolut. És a dir, el mateix passava a les àrees urbanes que a les àrees rurals. Això és molt interessant perquè, en principi, doncs, trec un tòpic, que és que l'augment de la desinització és més ràpid a les àrees urbanes que a les àrees rurals. Nosaltres no hem trobat. I va donar una de convergència, és a dir, recordeu aquell costum que tenim molts catalans d'adreçar-nos en castellà al primer desconegut, o de canviar de llengua al primer desconegut. Fixi-vos aquesta petita mostra que ens parla dels avis i pares. Al carrer tampoc parlava ningú en castellà. No, en castellà, que jo recordi, no, perquè quan van donar tota aquesta gent castellana, els donen 7 mesos. I els deia alguna cosa en castellà. Perquè ells parlaven en castellà, però no me'n recordo el castellà, però en castellà tots tots eren català. Clar, i aquesta gent no entenia el català. No. Ja el van aprendre després, però del moment quan venien, no. Això vol dir, per tant, que en principi els contactes entre catalanoparlants i castellanoparlants se solien fer en probablement un castellà molt primitiu. Però que la pressió per adaptar-se a la llengua predominant era tan forta que tots els nouvinguts acabaven precisament convergent, no en castellà, sinó en català. És a dir, que la norma de convergència lingüística, abans de la guerra civil, no era necessàriament el castellà, i el convergència era provisionalment el castellà, i que moltes vegades, precisament, doncs el dominava que seria que era una adaptació no immediata, però sí ràpida, al català. I, com a tal cosa, doncs, la norma de convergència lingüística no funcionava exactament com ara. Però en canvi, mirin aquests tres testimonis dels nostres informants que ens parlen de la seva experiència ja després de la Guerra Civil, en ple franquisme. Us veuen els tres estudis, tres diferents. Mirin el primer. Ara, si em contesten en castellà, doncs no tinc més remei que contestar en castellà. És a dir, ja és una eina, ja és una obligació, ja no és una cosa provisional. Si em parlen en castellà, m'haig de designar a parlar en castellà, ni m'haig de plantejar que potser aquesta persona m'entendrà o canviarà. O el segon testimoni. Escolta, sempre dic sempre una cosa, que sempre que ens ha parlat tot en castellà, els hi contestem en castellà. Això nosaltres, això, ho hem tingut aquesta deferència a la gent. O sigui, abans som unes persones educades, tenim deferència. És la justificació, d'una norma de submissió. Sempre els hem parlat aquesta. Ja ho veu com una cosa, més o menys, no dic que positiva, normalment aquest segon informant sí que ja ho veu positiu, però que no hi ha més remei, que és el normal. Fins i tot hi ha una cosa que és crítica, com l'últim. Perquè nosaltres catalans, jo parlar malament el castellà és igual, ja ho sabem que ho parlem malament. Però els castellans els fa vergonya parlar malament el català. I llavors, clar, no volen aprendre el català, s'esperen de fer castellà. Però això es passa molt, D'altres sí. I d'alguna manera es passa el problema no als catalans, sinó als castellans. Bé, en tot cas, quines són les conclusions que hem tret sobre la implantació i el seguiment de la norma de convergència a l'Estat? Que, evidentment, la norma de convergència entre dos parlants de llengües diferents sempre es fa per facilitar la comunicació intergrupal. Això és general a tots els contactes intergrupals. Que la causa és per un mecanisme asimètric i secundàriament per l'educació. Però que hi ha una enorme diferència entre com funcionava la norma de convergència al castellà abans de la Guerra Civil i després del franquisme. Abans del franquisme, la norma de convergència al castellà era transitòria i no es donava sempre, perquè entre altres coses hi havia molta gent que sabia molt malament el castellà i per tant doncs, era impossible que pogués fer la norma de convergència. S'aplicava segons el domini del castellà i segons les representacions etnolingüístiques del poble. Mentre que, durant el franquisme, els parlants que hem entrevistat ens expliquen que van patir un canvi. I que aquest canvi només va consistir en que van començar a practicar cada vegada més el castellà i, per tant, fer-se cada vegada més competent en castellà, sinó perquè ho van fer, clar, per la política lingüística del franquisme, que els catalanoparlants no, ja deixen de ser bilingües potencials o teòrics i ja passen a ser bilingües ètics. En el sentit, doncs, de dominar, de ser competents tant en català com en català. Bé, aquests són els resultats d'aquestes dues preguntes que ens plantejàvem. I m'agradaria acabar amb una conclusió general, però m'he adonat que ha desaparegut el PowerPoint, però igual ja la dic de veu, de remarcar que la conclusió més general del nostre projecte, més enllà d'aquestes conclusions sobre el procés d'implementació del castellà, d'implementació dels catalanoparlants i del seguiment de la història de la memòria lingüística, aquest projecte sobretot ens ha ensenyat una cosa que probablement ja sabíem, però que val la pena sempre que confirmem i que reforcem. I és que, en menys de 100 anys, hem passat d'una situació de domini del monolingüisme en català a una situació de bilingüisme absolutament asimètric favorable. És a dir, ja ha estat un canvi rapidíssim. No té uns 100 anys aproximadament. I que per tant, potser hauríem de començar a escriure en els futurs manuals d'història de la llengua que un dels canvis més crucials que ha conegut la història social de la llengua catalana s'ha anat fent un lloc precisament al segle XX, especialment entre la primera i la segona meitat del segle XX, perquè per primera vegada en la història de la nostra llengua tots els catalanoparlants ja som